A mi m'ha faltat potser algun més personatge...
Una mica més...
És d'aquest típic de poble.
Típic de poble, sí. Podria haver-hi una mica una cosa una mica massa impostada, però... Sí. Però, bueno, en general, bé.
Mm. Bueno, doncs aquí hem acabat aquesta temporada.
Aquí hem acabat la temporada.
Com ell va dir en una entrevista a RAC1, que ja n'estava gravant, perquè a RAC1 li van fer
a RAC1
diu, ara que tenim nou estudi, fes un foraster d'aquí, li van fer un guió.
Estaven a la planta 15 i ara estan a la 3.
Doncs el suplement es diu que és el que fan abans de versió RAC1, sí. Els que fan en aquest programa el van entrevistar i que li fessin un foraster de RAC1. Ja li van el guió i ell anava fent les coses. I va dir que, bueno, diu, mira, ara vinc de gravar un programa per la nova temporada. No els va anunciar res, ni d'allò convenia, ni d'allò.
No, jo sé que de la nova temporada, Lledó, jo sé Lledó, només.
Mira, parlar de tots els Lledos i Lledó està el rector. Vinga, Nuri.
Molt bona aquesta, eh? Bueno, fins la setmana entrant, eh? Si tot va bé, adeu-siau i bona sort.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Nuri. Fins la setmana que ve, ja ens estem menjant temps a l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera, vol dir que ho deixem aquí i ja donem pas al magazín. Gràcies, demà hi tornem, adeu-siau.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimecres, a 2:15, just després de l'informatiu, tens una cita amb el programa Alcaldia. L'alcalde Josep Bofill respon a l'actualitat municipal i comparteix amb tu projectes i propostes de futur. Un espai proper, conduït per l'Ali Giner, perquè estiguis al dia del que passa al teu municipi. I recorda, també hi pots participar per telèfon o WhatsApp al 972-77-10-00. Alcaldia, cada dimecres a 2:15, a Ràdio L'Escala.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui dimecres 4 de març, després de 2 dies parlant, obrint el programa parlant del conflicte al Golf Pèrsic i encara molt pendents de com evoluciona, sobretot pel que fa a les amenaces de Trump a Espanya, després que el president espanyol Pedro Sánchez s'hagi posicionat clarament en contra dels conflictes bèl·lics i de l'escalada de la violència, avui m'agradaria començar parlant d'una altra cosa i m'agradaria posar el focus en una altra tragèdia, la que es va viure ahir a la tarda a Santander, quan una passarel·la de fusta de les platges va trencar-se provocant un accident que ha deixat 5 persones mortes i una de desapareguda. Aquest matí s'han reprès les tasques de recerca de la persona desapareguda. La passarel·la trencada estava situada a la platja del Bocal, sobre una zona rocosa, amb penya-segats, i es tracta d'una zona amb diversos camins de costa que utilitzen passarel·les elevades en molts dels seus trams. Encara es desconeixen les causes del trencament de la fusta de la passarel·la que es va desprendre i, com dèiem, els serveis d'emergència treballen per buscar l'excursionista que encara resta desaparegut. A part d'aquest i les 5 víctimes mortals, al grup hi anava una setena persona que ha estat rescatada en vida i traslladada a l'hospital. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem aquest dimecres. Començarem amb el sorteig de l'anxova milionària amb en Paco Torres. Després celebrarem l'arribada de la primavera i passarem del fet de passar més temps fora de casa amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana a les dues cares dels valors a través de la Gestalt. Tot seguit, la Biblioteca Víctor Català ens descobrirà una nova lectura i acabarem descobrint una iniciativa literària i pedagògica, un llibre de misteris i enigmes per aprendre i millorar el català. Això ho farem amb dos membres de la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona. Abans d'entrar en matèria, però, deixeu-me recordar-vos que fa unes setmanes va morir la Nuri Callol i la família ens ha demanat que us comuniquem que el seu taller d'arranjament de roba encara hi queda molta roba per entregar. Així que si la Nuri tenia alguna peça vostra i no l'heu recuperat, truqueu-nos que us posarem en contacte amb la família. Truqueu-nos aquí a Ràdio L'Escala al 972 77 10 00. Dit això, ara sí, abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, anem a fer un repàs de l'actualitat local avui amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
Què ens depara avui l'actualitat?
Doncs mira, ens depara moltes coses. Començant per nivell educatiu, perquè els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut del Padró de l'Escala han fet aquest matí una aturada de classes i una concentració per denunciar l'ajornament de les obres que afecten el pati del centre des de fa un any i mig. És allò, com va dir aquell, ni està ni se l'espera, perquè estan ajornades i no tenen data de represa, aquestes obres.
I tenen allà un sidral, amb tot el pati aixecat.
Sí, deu ser, evidentment, deu ser molt, molt, molt incòmode a l'hora de desplaçar-se per dintre l'institut i de les classes. Per tant, l'alumnat reclama que el Departament d'Educació actuï amb urgència i es posi fi a una situació que s'està allargant injustificadament.
Uh-huh. Per tant, enhorabona per aquest alumnat que ha decidit manifestar-se, perquè tu, aquestes situacions al final, si no fem soroll, no? Ningú ens les arregla.
Exacte, no sé quina serà la propera etapa, però que continuïn reclamant el que els hi pertoca i que una educació digna també contempla totes les
Exacte, no és només la matèria que t'ensenyen a classe, sí, sinó que la infraestructura estigui en condicions.
Això mateix.
Què més?
Doncs mira, no t'ho creuràs, però seguirem parlant d'habitatge.
Carai, això ja s'està convertint en monotema.
És un tema, l'habitatge Next Generation i coses d'aquestes, és un tema que es va repetint. Aleshores, en aquest cas, per part de l'Ajuntament, la regidora Clàudia de Cruz, que es mostra preocupada pel problema d'accés a l'habitatge i des del consistori estan impulsant accions perquè els lloguers de temporada passin a formar part del mercat de les primeres residències. L'equip de govern confia que els beneficis derivats de la borsa municipal de lloguer assequible puguin començar a atraure els propietaris, mentre que a llarg termini es treballa per desencallar noves promocions.
Uh-huh. Per tant, vam conèixer la proposta de Junts, dels Comuns, vam conèixer la proposta d'Esquerra, ara veiem aquesta proposta del govern.
Sí, sí.
Veurem, doncs,
veurem com queda tot plegat, perquè el problema hi és.
I tant.
I ara es van presentant una miqueta solucions, no? Però ja veurem com va i com es desencalla tot plegat.
Uh-huh. Estarem pendents.
Sí. Ona, va, una bona notícia.
A veure.
Quan pleguem de la ràdio,
sí,
ja podem anar a jugar al parc que acaben d'estrenar aquí fora, a la plaça de les Escoles.
Què dius ara? Ja l'han obert?
Ja l'han obert.
Molt bé.
Ja l'han obert. Reobre aquest parc infantil de la plaça de les Escoles, canvi de paviment, elements del joc, una renovació que ha tingut un cost de 20.000 euros.
Mhm. Home, està molt bé perquè és un dels parcs més concorreguts, el que d'aquí al costat de l'escola. És fantàstic aquest parc aquí.
És un parc fantàstic, han posat dels colors del Boca Juniors, blau i groc,
sí, aquest això,
parc infantil.
Dèiem que aquest blau és un blau així una mica massa elèctric,
canta,
no?
Canta molt, però bueno, bé,
ja ens hi acostumarem.
Es fa veure, i ja ens hi acostumarem. Ara també els nens haurien de tenir alguna porteria o alguna cosa al costat per fer d'alternatiu a la marquesina de la parada de la Sarfa.
Home, mira, no estaria malament això.
Que això també estaria bé.
no estaria malament.
Va, parlem de l'UBET també, perquè l'UBET prepara noves propostes, entre les quals dues de semblants al dijous de tapes, però adreçades al sector de la bellesa, salut i serveis. També es treballa en una fira on mostrar l'oferta de tots els establiments i empreses. Això se n'ha parlat a l'assemblea anual de l'entitat, que s'ha fet.
Veurem, doncs, aquesta proposta, perquè crec que la del dijous d'etapa va sortir de l'última assemblea anual i ha tingut un èxit brutal.
Ha estat un èxit.
Per tant, veurem si aquestes noves propostes, no, d'aquesta assemblea tenen aquest recorregut també.
Aviam, esperem-ho, això el treball. Si s'ha de dinamitzar l'escala, que s'ha dinamitzi.
I tant, està molt bé això.
I aquest dilluns ha començat la segona aturada biològica de l'any en la pesca del peix blau. Les tranyines estaran aturades fins al 7 d'abril. Una veda que comença i una veda que s'acaba. S'aixeca la veda de la sèpia tant per pescadors professionals com per recreatius. El dia 1 de març es va començar a poder començar a pescar.
Per tant, tornem a pescar sèpies, però ara deixem reposar una mica el peix blau.
Exacte.
No?
Ara només fa falta que hi hagi bona mar per poder agafar sèpies, perquè o per poder anar a pescar. Això és l'altre.
Que això ara, en el temps, ens ho diràs, no? Si tenim bona mar o
sí,
no?
Sí, sí, ja... Sí.
No ens avancem, que ens falten
no,
els esports.
No ens avancem. I en esports, en aquest cas el futbol, parlarem dels juvenils del Futbol Club l'Escala, que encara en la recta final de temporada. Els dos juvenils amb objectius diferents. El juvenil preferent busca salvar-se, perquè està poradillo a la banda baixa de la taula. Mentre que el juvenil B aspira als llocs de dalt.
Bueno, doncs mira, tots estan allà... Un vol guanyar, no?
I l'altre salvar la categoria.
Doncs vinga, els hi donem molts ànims aquí a tots dos equips.
Per suposat. I en el temps, estem a les portes d'un canvi de temps, on es va... Portem dies que es va coent una situació, podríem dir, de llevant. Vam tindre un cap de setmana prou assolellat, han començat a arribar núvols, ahir uns primers plogims, tenim molta pols en suspensió d'aquest aire del sud que ens afecta, no?, del nord d'Àfrica, i la pluja arribarà demà. Arribarà demà i segurament persistirà dijous, divendres i dissabte.
Per tant, cap de setmana de pluja, també.
De pluja, també. Pluja i remenament a mar, perquè demà el vent girarà llevant a partir de migdia i tarda, i això farà que les onades ja s'enfilin per sobre els 3 metres i mig d'alçada.
Per tant, a pescar sèpies no, eh?
No, recomanable. Quan baixi una mica el tregolet, potser es podran anar a pescar sards, però sèpies, difícil.
Ens haurem d'esperar una mica. Ara s'ha obert la veda, però... El mar no ens deixa.
Exacte.
Els hi dona una mica més de marge per acabar de créixer.
És una veda meteorològica.
Mira, és fantàstic, m'encanta això. Doncs, Sergi, moltes gràcies. Ens retrobem després de l'informatiu.
Informatiu, i després recordem que avui hi ha alcaldia. Ve l'alcalde 2:15. Trucades, missatges al 972-77-1000.
Perfecte. Doncs gràcies, Sergi.
Fins aleshores.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Sabies que...
És molt habitual dir que els miralls inverteixen l'esquerra i la dreta, però en realitat això és un mite. Un mirall no inverteix esquerra-dreta ni amunt avall. El que fa és invertir l'eix davant-darrere. És a dir, el que estava al davant teu passa a estar al darrere dins el reflex. Llavors, per què tenim la sensació que l'esquerra i la dreta estan canviades? La resposta té a veure amb la manera en com interpretem els cossos humans. Quan veiem una altra persona de cara, per comparar-nos-hi mentalment, ens imaginem girant-nos per posar-nos al seu lloc. Aquest gir imaginari s'intercanvia l'esquerra i la dreta, i el nostre cervell atribueix aquest canvi al mirall, encara que no sigui culpa seva. Un experiment senzill ho demostra. Si aixeques la mà dreta davant del mirall, el reflex aixeca la mà que també queda al mateix costat de l'espai. El mirall no sap què és esquerra-dreta. Només reflecteix profunditat. Aquesta curiositat mostra com sovint la confusió no és física sinó cognitiva, i com el cervell afegeix interpretacions automàtiques a allò que veiem cada dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I I com cada dimecres és el moment de fer el sorteig del número de loteria de l'anxova milionària i per fer-ho tenim aquí en Paco Torres. Paco, bon dia.
Bon dia a tothom. Bon dia, Ona Vilà. Què tal?
Molt bé. I tu com estàs, Paco?
Bé, bé.
Sí?
S'acosta uns quants dies de mal temps.
S'acosten dies de mal temps, eh?
Bueno, mira, que plogui una mica, si anem de regar.
Exacte, veus? Per un costat està bé.
Molt bé, doncs mira, anem pel sorteig. El dècim, el número, és
som-hi?
El 17.278.
17.278.
17278.
Uh-huh.
Vacunació.
Perfecte.
Vacunació.
Bueno, cada número té un dibuix diferent, eh?
Molt bé. Associació Espanyola de Vacunologia. Bé. I molt bé, quan... tenim 5 participants, 5 persones que han trucat.
Uh-huh.
El número 1, Pere Costa, número 2, Abel Fernández, número 3, Jordi Sala, número 4, Antònia Fernández i número 5, Mallorí Valladares.
Perfecte.
Tot a punt.
Doncs som-hi, et poso el redoble i fem aquest sorteig.
Pues mira, el número 1.
Número 1?
Sí.
Que era...
Tant, tant.
Mira, si a vegades toca això, pot tocar qualsevol, eh?
Pere Costa.
Pere Costa. Doncs Pere, enhorabona, el número és per tu.
Sí, pots venir a buscar aquí a la ràdio, t'interessa de l'anxova milionària, aquí a la ràdio, al tercer pis de Can Maset.
I el sorteig quin dia es fa?
Demà a la nit a Madrid.
Uh-huh.
I el divendres, el dijous, ja sabràs qui ha tocat.
Perfecte.
En els diaris ve tots els números que han sortit i tot. Molt bé, doncs que tinguis sort.
Exacte, des d'aquí li desitgem molta sort a en Pere Costa, a veure si li toca alguna cosa amb aquest número que li reglem des d'aquí.
Des de l'anxova milionària, carrer Serra, número 9.
Doncs Paco, moltes gràcies.
I, molt bé, merci, fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Molt bé, adeu.
Oh, anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. Quan arriba l'estiu, tot brilla i tot somriu. A la costa hi ha una màgia que no es pot descriure. L'anxova t'ho diu, la sort la tens aquí. Un bitllet guanyador i viuràs com un rei marí. Oh, l'anxova milionària, t'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa. T'està esperant a la platja cada dia. Amb la sort entre les aletes, fes la teva jugada, avui serà la teva festa.
Cuinem idees, el més calent és a l'Aigüera.
Les dues cares dels valors, a través de la Gestalt, amb la coach Montserrat Espelt Vilamitjana.
I un dimecres més obrim nova plana de les dues cares dels valors a través de la Gestalt amb la Montserrat Espelt Vilamitjana. Montserrat, bon dia.
Hola, molt bon dia, Ona.
Com estàs avui?
Doncs bé, mira, de primavera.
Exacte, avui volíem parlar d'això, no? Una mica d'aquesta arribada de la primavera. I si a l'hivern vam parlar més d'estar a casa, d'aquest recolliment, doncs avui de sortir una mica més cap enfora, no? Que ara ja ve de gust, això de sortir.
Doncs sí, mira, i farem com sempre una mirada a través de la Gestalt. I, com deies, al sortir, a la primavera, diguem, meteorològica, comença a principis de març, encara que després la primavera astrològica sigui entre el 20 i el 21 de març per l'equinoci, no? Però les persones, quan sentim la primavera?
Quan la comencem a sentir?
Quan la comencem a sentir? Som segurament molt lligats amb la natura.
Uh-huh.
Llavors, lògicament, quan diguem, el que passa quan hi ha l'equinoci, no?, és que el dia i la nit són quasi iguals, hi ha les mateixes hores de llum que les hores de foscor, no? Llavors, què ens diu això? Ens diu que quan hi ha foscor és recolliment, és estar a casa, és estar més introspecció, i quan en canvi hi ha més llum, doncs més ens invita a ser més extrovertits, més cap a fora, no? I per això és una mica no tant és metàfora el fet de sortir, sinó sí, sortir físicament dels espais, però sortir també de nosaltres, no? El fet d'agafar-nos-ho com una mica exterioritzar tot allò que hem cultivat a l'hivern, no? Perquè d'alguna manera quan s'està en quietud les granes, per exemple, doncs germinen, no? Quan estan sota la terra i després creixen i floreixen. Per tant, diguem que la primavera ens invita a florir, a treure el millor de nosaltres, la part més maca de nosaltres, no? Tu com et senta la primavera?
La primavera, home, la primavera estàs com més content, no? A vegades més viu, més despert. Perquè, sí, també quan passeges, no?, els colors també són tots més vius, més alegres. Llavors, sí, una mica així.
Fixa't que és això, no?, com ens afecta l'entorn. És a dir, quan passeges a l'hivern no hi ha colors, per tant estàs com més apagat, per dir-ho d'alguna manera, no?, o més pla, i en canvi quan a fora doncs, hi ha tots aquests colors que t'inciten, que t'inviten i et fan alegria, no? Llavors, donar-nos importància a això, a les estacions de l'any, i a no voler anar contracorrent. És a dir, acceptar que l'hivern podem estar, doncs, no diré seriosos, perquè la paraula no són seriosos, però una mica més entre nosaltres, una mica més introspectius, una mica més recollits, i a la primavera, doncs, això, florir cap a deixar sortir aquesta part nostra més alegre, més vivaratge,
més creativa, potser, també, no?
Més creativa, sí, perquè, clar, el fet de donar-nos tota aquesta paleta de colors, la primavera, ens inspira, no? Perquè imaginem quan som petits que què fan? Ens donen un full en blanc i uns quants colors. Si només ens en donen un o dos, dibuixem aquells dos o tres colors i ens avorrim aviat, no? Quan en canvi un nen li dones molts colors, pot de seva creativitat. Per tant, nosaltres encara tenim aquest nen a dins, no?, o nena, i aquest adolescent els hem de tenir sempre, i a l'adult. Però clar, com més colors li donem, com més possibilitats, doncs més crea. Llavors ens ve fins i tot en el fet de casa, doncs, d'obrir més, de fer la neteja de primavera, no?, allò que obres, que deixes que corri l'aire, etc. En tot aquest sentit, doncs, també ens afecta a nosaltres, i sobretot la primavera és un impàs, és a dir, estem sortint d'aquest recolliment i anem cap a fora. L'estiu, què ens espera? Que després ja més endavant en parlarem de l'estiu, no? L'estiu és el temps de recollir els fruits.
És tot allò que hem sembrat, no?
Exacte. Per tant, ara la primavera és cuidar per després tenir els fruits, no? Fer que aquestes flors, què passa? I més d'alguna ocasió que ha passat, no? Els arbres estan ben florits i ve una glaçada.
Llavors ens quedem sense res.
Què passa amb nosaltres si ens florim abans d'hora, vale? I després tenim alguna contradicció, que després ja no, diguem, ja quedem com una mica limitats per recollir el fruit, no? Si la primavera l'hem de viure amb la mesura justa, és a dir, no perquè estàvem a dintre i ara sortim, va, cremem-ho tot, vale? Sinó que sigui aquesta transició, no? Aquest fet de ser conscients que hi ha aquest esta roda de que n'hem parlat a vegades, no?, de contacte, que és dir, té aquest contacte ple a l'estiu, probablement, que és el recollir, i ara estem amb el precontacte, no? Estem preparant-nos per recollir. Evidentment, la roda què fa? Dóna voltes. Llavors, què ens diu? Ens diu que tot canvia, que tot és passatger. Llavors, és això, en definitiva, quant temps per tu dura la primavera?
Quant temps dura la primavera?
No de calendari, per
sí,
tu.
Sí, sí, sí.
Quant
per
temps
mi.
Et dura aquest aquesta eufòria?
Depèn molt dels anys, no?, també. Però potser l'entrada a la primavera, aquesta eufòria inicial, dura una setmaneta o així, perquè després hi entres com en una nova rutina, no? És com que fas un canvi, però al final t'acabes instal·lant en una nova rutina.
Doncs mira quina bona reflexió que has fet, no? En definitiva, som rutinaris. Llavors, el fet de ser conscients que són passatges i que entrarem sempre en una rutina i que després de la primavera vindrà l'estiu i després de l'estiu la tardor, després la tardor l'hivern i tornarem a ser primavera, no? Em ve en ment fa molts anys una pel·lícula que feien, no? Que passava, el feien passar molt ràpid, no? Que venia, pues això, no? A l'estiu el sol, després ja caien les fulles, després la neu, després la boira i tornava a sortir les flors, etc, no? I som protagonistes d'aquesta pel·lícula nosaltres o veiem passar les estacions i prou?
Clar, hem de ser, no?, protagonistes de les nostres estacions.
Exacte. Llavors, d'aquí que la Gestalt diu molt el viure l'aquí, a l'ara. Llavors, ara està la primavera, no pensem en l'estiu i no pensem en el tardor, vivim la primavera, no? Estiguem a l'aquí a l'ara, fem el que la primavera ens invita i ens regala, no? La primavera també porta molts canvis meteorològics. És l'estació segurament més inestable que tenim, no? Què ens està volent dir això?
Clar, també ens pot seguir inestabilitat emocional, potser estava pensant si hi ha inestabilitat, perquè també els dies que plou, els dies que fa núvol, que això a la primavera passa molt, anímicament això també et toca.
Sí.
Vull dir, estàs més ensupit.
Estem molt canviants, estem com el temps, no? Un dia més alegres, un dia més tristos. Així com l'hivern, doncs, és més estable, l'estiu així, però la primavera són aquests alts i baixos. Llavors, també siguem més tolerants amb nosaltres mateixos i amb els demés. Perquè vol dir això, que segurament tenim un moment de reacció una mica més accelerat, no? Llavors, ser-ne conscients de que, bueno, és primavera, estem, diguem, renovant, perquè és una renovació, i a vegades, doncs, hi ha emocions i pensaments i coses que no serviran, que s'han de deixar anar, i hem de deixar sorgir els nous, no?, que ens venen idees noves, creativitat nova, projectes, no? Llavors, és un moment que ens invita a...
És un bon moment per fer canvis, per exemple, la primavera?
Sí, sobretot perquè som optimistes. A la primavera, com que anem cap a la llum, doncs som més optimistes, perquè com tenim la sensació de que tenim més temps, no? De fet, és veritat, tenim més llum.
Clar.
Llavors ets més optimista a fer coses. Si vols pintar a casa, per exemple, quan pintaràs?
Sí, quan tens més estones de claror.
Sí, però sobretot no ho faràs a l'estiu o mes d'agost, quan fa una calor.
No, exacte.
Llavors, segurament és ideal fer-ho en primavera, que hi ha una temperatura agradable, que tenim encara, doncs, molta llum, etc. No? Llavors, també ens hem de deixar, diguem que les emocions aflorin, perquè les reprimim molt, les emocions. Estem en una societat on, diguem que parlem molt de les emocions de l'altre, no? Que aquí és on a vegades hi ha el fet dels límits, no? Ai, avui estàs molt eufòrica, o ai, avui estàs molt... Aquests comentaris els hauríem de tenir-nos per nosaltres i no fer-los, no? Per què? Perquè quan et fan un judici d'aquest tipus, d'alguna manera t'estan tallant una mica les ales, no? És dir, si tu estàs eufòrica i et diuen, ai, estàs molt eufòrica, què fas?
Bueno, a vegades tu pots prendre com negativament, no?
Sí, li
molesta que estigui tan eufòrica.
Sí, i et reprimeixes, no? Llavors acabem sent lineals. En canvi, està bé que tinguem un moment d'eufòria i un moment de tristesa i que tots siguin acceptats igual, perquè el bonic dels ser humans és que tenim emocions, no? Llavors aquestes emocions vivim-les i deixem-les que floreixin, no? Que si estem doncs alegres, doncs estiguem alegres, i si estiguem tristos no passa res. Després, com hem dit, passa ràpid i ens passarà. L'any demà estarem més bé, no? Per tant, la primavera ens invita, sí, a estar més a fora, perquè fa més bo, hem d'estar menys, diguem, podem estar més a la intempèrie i no passa res. També la primavera té una cosa que és important avui en dia i val la pena no obviar-la, que són les al·lèrgies, que n'hi han moltes. N'hi han moltes també perquè estem molt protegits. És dir, com que estem, segurament l'ésser humà, com vivia la natura, vivia progressivament a la primavera, no? Ara estàs tancat i quan surts, el bosc i tot ja està tot amb pol·len i etcètera, no? Llavors segurament afecta més. El fet de que si estiguéssim doncs més oberts a la natura potser ens afectaria menys, tot i que tot el tema aquest de les al·lèrgies és molt complex, no? Però sí que també en aquest cas qui pateix les al·lèrgies, no agobiar-se, perquè també passa.
Exacte. Sí. Home, és molest si pateixes moltes al·lèrgies i estàs a la natura i així ja estàs tornant tota l'estona. No és agradable.
No, evidentment, però segur que ho empitjorarem si ens posem del cantó de la queixa i del pobre de mi. Llavors és millor buscar els remeis que puguin ser, que n'hi han, i sobretot potser acceptar que vivim en allò i això, que passarà, perquè una cosa com més ho rebutgem, més ens hi entrebanquem, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè hi penses més i li dones importància. Una cosa com més importància li dones, més creix. Llavors, evidentment que és molest, però donar-li el pes que té i prou, no donar-la ni més, no? I també veure, doncs, això, que la primavera ens dona altres coses. Com tot, té avantatges i inconvenients. I el paquet és sencer. Llavors, val la pena que acceptem que la moneda té dos cares i que la medalla té dos cares. I que hi ha la bonica i la que ens agrada menys en segons quins moments, no? Però precisament perquè hi ha llum i perquè estem, doncs, de bon humor, acceptem-ho, no? I traiem lo millor de cada situació. Això és el que ens ensenya la Gestalt, no? A fer el millor amb el que tenim. També a nivell de creixement personal és un bon moment per fer creixement personal i fer coses. Per què? Perquè sortim d'aquesta foscor entre cometes i volem anar cap a viure bé, i per poder ser la nostra millor versió, doncs a vegades acompanyar-nos o fins i tot avui en dia hi ha molts llibres, pel·lícules, podcasts, tot, vull dir, evidentment que si vas doncs acompanyat vas més ràpid, no? Però lo important és tenir la cura de nosaltres mateixos per florir en la nostra millor versió.
Per aprofitar aquesta primavera, no? I acabar de florir.
Sí. Sí.
Doncs, Montse, moltes gràcies per parlar-nos de com ens afecta la primavera i posar-hi sempre aquesta mirada gestàltica.
Gràcies a tu i als oients. Gràcies, Ona.
Ens retrobem un altre dimecres.
Perfecte, moltes gràcies.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. Me'n llaparàs els dits.
Si el fred em crida, em faig la dormida i espero que el cel trobi la sortida i neixi l'espiga i es desfaci el gel. A la primavera pinto una morera si floreix l'abril. El meu arbre estima i es fa verd i brilla, és el meu asil i la brisa al meu balcó. Dolça matinada, dolça nit i albada, quan ja fa calor. És la brisa d'ara la que em diu prepara't, però no tinguis por. I l'estiu m'abraça i jo també l'abraço, si es fa viu el llum. El meu arbre resta i es fa groc i pesa fins que vol.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i de l'app. El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Què es cou a la Biblioteca Víctor Català?
I ara connectem amb la Biblioteca Víctor Català per descobrir una nova lectura. I allà hi tenim la Lídia Solés, la bibliotecària. Lídia, bon dia.
Hola, bon dia. Ai, perdoneu.
Estàs bé, Lídia?
Sí, endavant.
Quin llibre ens recomanareu avui?
Doncs mira, avui parlo d'una novel·la que té molt bones crítiques, tant per la narració que ha fet l'escriptora com per la temàtica que tracta. Es tracta de l'obra que es diu Vulnerables, de la mestra i escriptora Lola Cabrillana, i la trama va sobre tres noies adolescents que no es coneixen de res, però que acaben unides per un mateix error que han comès, no? Confiar massa en qui no tocava. Unes gravacions íntimes que elles mateixes han fet s'han fet viral a les xarxes, I el pànic i la vergonya, doncs, que passen, i el silenci fa que no puguin viure, perquè si surten a la llum aquestes gravacions que han fet, doncs les seves famílies se n'assabentaran, tot l'institut se n'assabentarà. Bé, lo típic, no?, de les xarxes socials. La situació es complica tant que les seves mares i una professora doncs les volen ajudar. Bueno, a través d'aquesta narració l'autora el que ha volgut és posar èmfasi en els perills de les xarxes socials i lo fàcil que és, doncs, caure en una enganyifa d'aquestes de pederàstia o alguna cosa d'aquestes, no? L'autora, a més d'escriptora, és mestra, gitana i activista, i escriu sobre una situació que podria ser perfectament real i molt d'actualitat i que, doncs, que passa sovint en els instituts. És una lectura ideal per joves, per famílies i per docents, i per qualsevol, doncs, que vulgui conèixer aquesta temàtica i reflexionar sobre aquesta realitat que ara mateix ens està afectant. No es tracta, segons ella, de prohibir, sinó que es tracta d'ensenyar.
Doncs Doncs Lídia, moltes gràcies per descobrir-nos aquesta lectura que està molt a l'ordre del dia, no? Perquè tot el tema aquest de les xarxes socials, els vídeos que es fan virals, aquests, aquesta consciència, no?, que hem de tenir, és un tema molt...
És molt d'actualitat, sí, mm-hmm. Sí.
Doncs aquest llibre, Vulnerables, de Lola Cabrillana, ens l'apuntem a la llista dels pendents. Moltes gràcies, Lídia.
Gràcies a vosaltres.
I ens retrobem la setmana que ve per parlar
bon
de més
dia.
Llibres.
Adéu.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Codi no és secret. El nostre pla no era perfecte. No teníem res lligat, ni ho pensarem els primers. No ho teníem calculat, ni vam tindre en compte res. Tot ho vam subestimar i posarem la mà al foc. Arribarem massa tard, no hi havia al final. Ignorarem els senyals i navegarem sense mapes. No llegíem els manuals o ens van malinterpretar. Al final.
Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor. Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
It's really, you know, a tribute to New Line.
Line Cinema. Because...
Jackson deia que, de fet, era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai. Pagarem tres pel·lícules cares, de gran pressupost i molt complicades, i les rodarem totes seguides, abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i els reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Òscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar parts del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum, que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
El destacat de la jornada.
I avui al destacat de la jornada volem conèixer una iniciativa pedagògica i literària molt especial, que és el llibre Joc Negre, Misteris per a Resoldre, que és un llibre de misteris per aprendre català tot jugant i està adreçat als alumnes de secundària. I per descobrir-ne més sobre aquest llibre tenim aquí la Maria Fernández Pou i el doctor Jordi Cirques, que és lingüista forense. Bon dia, Maria, bon dia, Jordi, benvinguts.
Bon dia, moltes gràcies.
Bon dia, moltes gràcies.
Explica'm una mica, Joc Negre, Misteris per Resoldre. Dèiem que és un llibre de misteris per treballar la llengua catalana a les aules. Explica'm una mica com surt aquesta idea de fer aquest llibre.
Bé, la idea surt arran de fa uns 10 anys de treballar amb alumnes força engrescats en la llengua i que demanaven una mica més de classes diferents. Mm-hmm. I vam començar a fer aquests casos que demanen una lectura atenta i demanen llegir entre línies, i bé, vam veure que els agradava i que s'hi anaven enganxant. Uh-huh. I bueno, i vam anar avançant en el tema.
Uh-huh. Perquè expliquem una mica com funciona aquest llibre.
Bé, és un llibre que conté una trentena llarga de casos.
Uh-huh.
Hi ha també una introducció pels docents, doncs, si volen contextualitzar una mica, doncs, el per què, no?, d'aquest llibre. I són casos que són molt variats i que per resoldre'ls cal tenir un cert coneixement de llengua. Uh-huh. Que és un coneixement, de fet, que estudiants de secundària, doncs, tranquil·lament tenen o estan aprenent als instituts, i de fet qualsevol persona que hagi passat per l'institut hauria de poder resoldre tots aquests temes.
Uh-huh. Aleshores, són relats independents? Estan lligats els uns amb els altres? Com funciona?
Estan tots emmarcats en un món fictici, que és, uh-huh, és un poble que es diu Mas Fos del Clot, i en aquest poble hi viuen uns personatges, unes famílies, i en, com en la majoria de pobles hi passen coses, mm-hmm. hi ha incendis, hi ha segrestos, hi ha robatoris, hi ha plagis, i sempre són els mateixos personatges situats en el mateix poble. Mm-hmm. I aleshores es planteja un cas, per exemple, doncs, un incendi o un robatori, i els, el lector ha de llegir amb molta calma per intentar esbrinar què ha passat. Mm-hmm. I es resol de vegades a través de la lògica o del coneixement del món o gràcies al coneixement de la llengua o la reflexió que en puguem fer.
Mm-hmm. De fet, són històries que es poden llegir independentment. Es pot, cada cas és independent dels altres, però tots tenen aquest vincle que, doncs, que li donen també una certa coherència al conjunt del llibre.
Mm-hmm. Clar, deies, per resoldre aquests enigmes necessitem coneixement del món, necessitem coneixement de la llengua catalana. Quins aspectes podem aprendre amb aquest llibre o què vol reforçar?
Bé, hi ha sobretot molts aspectes diferents. D'una banda trobaríem el que seria el lèxic. Mm-hmm. Hem sigut molt curosos a l'hora de buscar, intentar sempre buscar la paraula precisa, la paraula exacta per parlar doncs, dels diferents casos. I no sempre el lector les coneixerà, aquestes paraules, eh? No sempre. Però per això tenim diccionaris, per això hi ha el context que ens ajudarà. Llavors, seguint aquests misteris, intentant resoldre aquests misteris, doncs ens obliga a fixar-nos en els detalls de les paraules, en els matisos, i això doncs ho fa interessant. Però també hi ha aspectes de fonètica, no? De pronunciació, mm-hmm. hi ha aspectes de sintaxi, de pronoms febles, hi ha aspectes de purament de comprensió lectora, no? Que cal llegir molt, molt, molt detenidament, molt detingudament, molt a poc i amb molt de detall per poder trobar exactament el quid de la qüestió.
Mm-hmm. Aleshores, és una mica tot jugant, no? Com ajuda el joc a l'aprenentatge?
Exactament, és jugar per aprendre, mm-hmm. és això que dius tu. A més, aquí podem també aprofitar per fer rols, mm-hmm. donar-li a cada alumne un paper d'un personatge o d'un escriptor. Imaginem que un sigui Poirot i l'altre sigui Agatha Christie o Lluís Arquer i en Jaume Fuster. Llavors els alumnes tenen aquest rol i llavors comencen a investigar mm-hmm. cada cas.
És interessant també que els alumnes vegin que la llengua que s'ensenya als instituts, no? O sigui, té una utilitat, no? Realment aprendre, no sé, els pronoms febles, o aprendre les frases de relatiu, o aprendre riquesa lèxica. Tot això té un perquè, no és un aprenentatge perquè sí inútil, que bé, que ens toca aprendre a l'institut i quan acabem l'examen ja ens en podem oblidar, sinó que a la vida real, no? Uh-huh. I en aquest cas, doncs, com que són històries vinculades amb el món negre, del delicte, de la lingüística forense, etc., doncs tot això té una utilitat, té una utilitat per la vida, i també hi ha professions, hi ha gent que necessita aprofundir en aquest coneixement de la llengua per poder fer la seva feina, poder-la fer ben mm-hmm. feta. Els lingüistes forenses, per exemple, però també els traductors, també els logopedes, també els professors de llengua, no? Per exemple, llengües estrangeres, no? Perquè aquest estudiant li costa tal cosa o tal altra, perquè els, no? Els periodistes, no? Quina és la paraula justa per descriure doncs, uns determinats fets i com, evidentment, les paraules importen.
Mm-hmm. Clar, això que comentaves és molt interessant, no? El fer útil la llengua als estudiants per potenciar aquesta llengua, just perquè ara també estem en un moment, no?, en què el nivell de llengua catalana ha baixat molt, estem en un moment que l'ús social del català també s'està perdent. Com creieu que es pot potenciar entre el col·lectiu jove aquest ús social de la llengua?
No ho sé, nosaltres podem parlar de com ho fem amb el joc negre, mm-hmm. perquè la pregunta que fas ja és molt grossa.
És
doncs
molt complicat.
Parlem d'això, de com ho fem amb el joc negre.
Home, un dels punts forts o dels pals de paller del joc negre és que incentiva la lectura. Uh-huh. dues maneres de llegir. Una és la manera aquesta de llegir entre línies, saber llegir allò que no està escrit, que és interessant per la vida, perquè no t'enredin tant. L'altra és incentivar també el gust a llegir, perquè estan entrant en un gènere, que és el gènere negre, i d'aquí podem estirar i fer-los llegir novel·la negra o relats curts negres. Jo crec que amb això ja es millora molt. Si aconseguim que un alumne s'ho passi bé llegint i jugant amb la llengua, jo crec que aquest podria ser un bon camí.
És important que els joves, en aquest cas, que ens preguntes pels joves, no vegin el català com una assignatura difícil de l'institut, que hi ha exàmens i que ens castiguen per fer faltes d'ortografia, etc., sinó que l'estudi de la llengua és interessant per si mateix, és divertit, és útil, i clar, això hauria de poder motivar, no?, els estudiants, els joves, doncs, també per utilitzar la llengua.
Han d'entendre que la llengua, l'estudi de la llengua, és no un objectiu final, sinó és una eina.
És una eina per aconseguir poder-nos expressar bé, no?, poder parlar bé, poder utilitzar correctament.
O poder entendre bé un contracte que hem de firmar.
Exacte. I alhora també, a part de treballar tots aquests aspectes de llengua, també treballeu molt l'esperit crític, no?, amb aquest llibre.
Sí, sobretot per això que dèiem, perquè estem entrenant l'alumne a llegir entre línies. Llavors, han d'anar sus l'alumne o el lector, perquè això també va destinat al gran públic. Ha d'anar llegint entre línies allò que no està escrit, o de vegades les ambigüitats, que intentar deduir. I clar, això és un entrenament. I si es fessin tots aquests casos, a part de que aprendrien llengua, aprendrien a llegir d'una altra manera i també aprendrien a tenir un pensament més creatiu i segurament més crític. Però clar, això és a llarg termini, Amb això no ho resolem tot.
Bueno, això és una eina més, no?,
sí,
el llibre aquest, una eina més a les aules. I això, com comentàvem, està adreçat a alumnes de secundària, però qui més el pot fer servir, per exemple, aquest llibre?
Qualsevol persona que li agradi la llengua, que li agradin els enigmes, que li agradi jugar, que tingui, doncs, curiositat per, no?, per com funciona la llengua, no? Jo crec que és un llibre que qualsevol persona, ja et dic, a partir de secundària, però qualsevol persona que hagi estudiat el que sigui, un arquitecte, un enginyer, un químic, pot resoldre tots aquests misteris, perquè simplement el que es demana és això, no? És esperit crític, és lectura atenta, és pensar, no?, intentar esbrinar què hi ha al darrere, i bé, al final, en el llibre, evidentment, també hi ha les solucions, aquests enigmes. Per tant, si hi ha algun cas, doncs, que pel motiu que sigui no pot resoldre, doncs es tracta de mirar quina és la solució, i això també forma part d'aquest entrenament, no?, d'aprendre a llegir, doncs, d'una manera potser una mica diferent.
De fet, resoldre o no resoldre el cas no és important. El que és important és aquest entrenament.
D'entrenament a llegir i
a pensar.
I per anar acabant, ens queda un minutet d'entrevista. Si algú ens està escoltant i li ha picat la curiositat, on el pot trobar aquest llibre?
Bé, de fet, és que hem acabat la primera edició, la primera impressió, i ara anem per la segona, i a les llibreries de Girona, si encara en queden, perquè ja sabem que alguna ja els han esgotat, però la setmana que ve arribaran. I
també es pot descarregar, sí, en format PDF gratuïtament, perquè volem que aquest llibre arribi a tothom que tingui ganes, i si buscant a Google tranquil·lament